Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Aquí una altra vegada.
És la setmana número 2 d'aquesta nova temporada.
De la post-epidèmia nostra.
Sí. Sí. Bueno, et segueixes trobant bé?
Sí. I tu?
Jo aquí m'en alegro. Jo també.
Sí?
Jo
també. Va, doncs,
bueno, una mica de tos sí que tinc, eh?
Sí.
Jo tant m'embusso.
De quan en quan,
però,
sí.
Però mira.
Però mira, anar fent.
Sí.
Bueno, amics de Fila Zero, bon dia.
Bon dia. Bon dia a tots.
Perquè aquí fem el parte dels...
El parte mèdic.
El parte mèdic.
Sí.
De que ens trobem bé, de que aquí
això
estem...
Això funciona, això ja està resolt.
I de que continuem al Fila Zero, com si no hauria passat nada.
Exacte.
En fi, que anem a explicar pel·lícules
sí,
d'aquest vespre 8 de març.
Aquesta setmana en tenim poques també, perquè en tenim una que la teníem la setmana passada.
Vam avisar, per això, vam sí. avisar de que si la realment canviaven el dia de l'estrena,
sí.
no la repetiríem.
No. Ja la vam explicar, és aquella... De què anava? Ah, sí, d'una discoteca
sí. A
la llarg de 25 anys, d'un home i una dona que durant tots aquells 25 anys van a la discoteca aquesta i resulta que esperen que passi alguna cosa, i es passen la vida esperant que passi alguna
cosa. Sí, sí, sí. Per tant, nosaltres
per tant,
vam esperar
dia...
i vam dir, l'expliquem i ells... ja faran.
Clar, que la posin quan vulguin.
Això mateix. Mira, a mi una cosa que em sorprèn, és 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona, no hi ha cap pel·lícula. N'hem dit de molt bones, potser hauríem d'haver fet una mica de recull de les que hem dit que s'estrenaven, però com que les estrenes també duren el que duren a la cartellera, no haguéssim arribat enlloc. Però m'enfada, perquè quan arriba Tots Sants,
sí,
totes les pel·lícules de por. Quan arriba Nadal, les pel·lícules dels Pare Noels i companyia. I quan arriba el Dia de la Dona...
Quan arriba Setmana Santa, la túnica sagrada.
La túnica sagrada i la de Quo Vadis i tot això a la tele, oi? No, però jo parlo a nivell de
arriba
cine...
Arriba el Dia de la Dona
que
i no
penso
res.
Que estem treballant molt el tema últimament, a nivell legislatiu, a nivell de tots aquests moviments... que hi ha i no ho expliquen.
Però jo diria que les programacions del cinema són programacions purament comercials.
Ja ho sé, però...
I segueixen el ritme que marquen les grans...
companyies i els calendaris comercials. Però no costava una merda fer-ho.
Bueno, però...
Perquè sabem que a través del cine també s'inclouen molts missatges.
Sí,
serà
però,
que el cine...
però inclouen els que ells volen.
Ja ho sé.
No sé si m'entens.
Bueno, és igual, jo havia de fer aquí el meu apunt.
Bueno, apuntat.
Feliç Dia de la Dona.
Ja, mira, m'ho apunto.
Apuntat. Vinga, doncs,
va.
Engeguem amb la cartellera.
Va, comencem amb la primera, vinga.
La primera és Por tus muertos.
Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla.
Bueno, de eso hace ya mucho tiempo.
La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla.
¿Pero siguen vivos?
Por tus muertos es una película española. En aquest cas está dirigida por Sayago Ayuso y aquesta és el seu primer llargmetratge, perquè ell el que havia fet és de guionista a Los ocho apellidos catalanes, lo qual no deixa de ser una pista. Però deixem-ho aquí. Intervenen en la pel·lícula el José Mota, que també ho podríem deixar aquí, que el vam veure a Chavales, a l'Hotel de los Ríos, a Cadabra, a Torrente.
Avui té mal dia, ja ho veig.
El Jorge Sanz, que vist el tràiler també ho podríem deixar aquí. A que em dones la raó.
Sí, dona, però un cop clavat el ganivet no cal que el retorcis, m'entens el que vull dir?
Bueno, doncs ja està, la Marta Belenguer de Càmera Café, el Carles Franzino, mira, que és un que se salva, de Hospital Central, a Marea, Operació Marea Negra, a l'Àguila Roja, i per què més és d'aquí? En fi,
ja està.
Que ja està, jo ja he fet la presentació Por tus muertos, que no l'he de veure, però tu explica'm de què
va. A veure, Por tus muertos, què és? Pues és el títol d'un disc.
Sí.
És l'únic disc que ha fet una banda de rock del final dels 80 que es deia Metralla. Aleshores, amb aquest disc van aconseguir els primers llocs del hit parade de l'època.
Sí, sí.
Però resulta que, misteriosament, es van separar just abans de fer el primer directe amb aquest disc. Van vendre el disc, va ser un èxit i es van separar.
Van tenir la consciència de separar-se.
Bueno. Home, tenint en compte com els has deixat, els pobres xicots, pues no m'estranya que desapareixin. Molt bé, 30 anys més tard, un dels components del grup encara somia en ser una estrella del rock. I fa concerts, però no hi va ni la seva
cunyada. El tato, el que diuen, sí.
I té una tenda de música que està a punt de tancar. Això és culpa de l'Spotify.
Pobre, clar.
Bueno, total, que l'Orduña d'aquest és un... Bueno, aquell es diu Miguel. Sí. Hi ha un altre que es diu Orduña, que és un comunicador radiofònic,
sí,
que li ofereix de fer un concert a Madrid amb la condició de que reuneixi els components originals de la banda, que no hi vagi altra gent,
ja,
que hi vagin els quatre o els que fossin. I aquí està l'embolí, que és reunir la gent, els problemes que hi ha, en fi. I,
no, no,
i,
sí.
I veus, jo trobo que està bé perquè es veu els xavals que van tenir èxit, encara que de seguida ho van deixar córrer, 30 anys després, cada un ha fet una vida diferent.
Sí, el guió és bo. O sigui, la idea és bona i s'han fet pel·lícules.
Tu l'has descarregat als actors, no?
Sí, és que a mi em sorprèn el Jorge Sanz, és que ho fa fatal. El Jorge Sanz era un actor que jo l'havia vist
era
de
bo.
Jove i
no,
era
no,
bo.
És bo.
I tenia projecció. Aquí és que és tot de teatrillo. És... són ells que actuen malament, culpa del Sayago Ayuso aquest,
del
que es diu Ayuso.
Home, dient-se Ayuso,
què vols?
Va, anem per un altre, Montse, que va. Això ja s'embolica. A la primera ja, ja ens emboliquem.
Va.
Ens hem carregat una colla d'actors, inclús el director perquè es diu Ayuso.
Va, doncs, deixem-ho córrer. Anem a la següent.
Anem a la següent, vinga.
Los pequeños amores.
¿Qué te ocurre ponerte a pintar ahí fuera con una escalera? Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor.
Porque son unos careros.
Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo.
Los pequeños amores també és una pel·lícula espanyola, en aquest cas està escrita i dirigida per Celia Rico i és la mateixa directora de Viaje al cuarto de una madre, que també va tenir molt d'èxit, una pel·lícula de l'any 2018. En aquest cas intervé en el paper principal María Vázquez, de Honeymoon, de Mátria, de Quien a hierro mata, l'Adriana Ozores, de Gran Hotel, Los hombres de Paco, El método Invisibles i el Marc Vega, de Modelo 77, a més del Ferran Renyer, que també és l'apunt català de la pel·lícula. Aquesta...
que és una vella glòria.
Que és una vella glòria, i tan vella, vull dir, i tan glòria. Mira, aquesta pel·lícula...
Aquesta sí, eh?
Aquesta... A veure, he posat un más menos, eh? Ja sabem tots que nosaltres ens guiem pels trailers, ens guiem pels actors, ens guiem pels directors, però té un...
I per aquesta intuïció.
I aquesta intuïció que tenim nosaltres.
Aquesta intuïció femenina que té ella del
no.
Dia de la dona treballadora.
Bueno, doncs la directora és una dona, claro. I a més la pel·lícula té més substància que la que hem parlat abans.
Molt bé. Bueno, l'altra era una comèdia.
Aquesta és una estrella.
I en canvi això és un drama familiar.
Sí.
A veure, tenim a Teresa. Teresa és la protagonista que decideix passar les vacances amb sa mare perquè ha tingut un petit accident sa mare i bueno, està al llit amb la cama fotuda, no?
Sí.
I aleshores doncs decideix anar a passar les vacances amb ella doncs, per ajudar-la i això. Mare i filla passen juntes tot l'estiu, però és un estiu molt sufocant. No aconsegueixen posar-se d'acord ni amb la tonteria més tonta.
Sí.
Perquè són una mare i una filla que ja tenen la seva història de no entendre's. Però, bueno, aquesta convivència obligada fa que les nits d'estiu xerrin i la Teresa visqui moments reveladors al costat de sa mare.
Sí, està bé. És
retrobar-se uns anys més tard, després de...
ja no viure juntes, clar, perquè... No, una...
I de tot el que hi ha hagut i tot el que hi ha.
Sí, sí. Bueno. No, està bé. És d'aquelles que... Això, no? És humana, oi?
Sí, sí,
és humana.
Sí, sí, sí.
Va, anem amb una altra. I la tercera pel·lícula d'aquesta setmana es diu La extorsión.
¿Estás nervioso? No estés nervioso. Va a estar todo bien.
Muy buenas
noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian.
Seguramente no entendés nada de por qué estás acá, ¿no? Podríamos denunciarte. Nosotros preferimos que sigas volando y nos ayudás sacando alguna cosita del país. No sabría decirte cuántas.
Estoy colaborando para los servicios de inteligencia de acá de Seis.
La extorsión es argentina. Es una película dirigida por Martino Zaidelis, que es el mateix director de El hombre de tu vida, que es una película de l'any 2011 y de la temporada 1 de la sèrie Enviados. En aquest cas, els actors són el Guillermo Francella del Robo del Siglo, El secreto de tus ojos, El clan, Pablo Rago, Andrea Frigueiro de Pasaje a la India, Rojo, y el Carlos Portalupi de Tiempo de valientes, El día que yo nací o El día de la no nada. Aquesta pel·lícula, que es va presentar al Festival de Sitges i té una prou bona valoració, a mi m'ha atrapat.
Sí, eh?
Perquè ja el tràiler genera una angoixa que penses, hòstia, pobre tio, explica'ns a què va.
A veure, això és un thriller, eh? I aquí tenim Alejandro, que és un pilot d'aviació civil, diríem, pilot d'aviació normal, que és un tio ja un veterano. Però resulta que té un secret. Els serveis d'intel·ligència li descobreixen el secret, que no sabem quin és nosaltres, I li fan xantatge. L'amenacen que revelaran aquesta informació compromesa per ell, que podria deixar-lo al carrer de feina. I aleshores, a partir d'aquí, li fan el xantatge i l'obliguen a compartir un univers d'intriga i corrupció que el posarà a ell i a la seva família en perill. Ell intenta escapar, i intenta escapar viu, costi el que costi.
Sí.
Per tant, és... bueno, en el tràiler es veu que ha de passar coses...
Per la duana.
Per la duana, que com que és pilot i ell porta l'avió, pues, bueno, pot, no ha de passar tots els controls. I per tant, se la juga passant coses que...
No, però la sensació del tio apurat... Sí, és un home ja més aviat gran, és un xaval que es veu embolicat amb aquests negocis bruts, que no està acostumat
i que s'hi juga molt.
La crítica diu que és una pel·lícula de suspens, que és un film ingeniós, que és un thriller convencional, però que els problemes venen al final. És a dir, la tensió que té la pel·lícula, hi ha un moment que decau, és a dir, el director no arriba a ser capaç de mantenir la tensió fins al final. L'haurem de veure. Però, almenys té bona pinta.
Sí. Va, doncs anem per una altra.
Anem per una altra. I aquesta altra es diu Vincent debe morir.
Hola, Vincent. Siento llegar tarde.
No te preocupes, ¿todo bien?
Sí, perdona, Elena no me ha dado tiempo a actualizar mis fotos de perfil.
Bueno, ¿te has peleado?
No, es que un chico de prácticas de mi empresa me golpeó con un portátil.
¿En serio? Pues,
sí, va en serio. Y luego, nuestro contable comenzó a clavarme un bolígrafo, ¿sabes?
No sé por qué lo he hecho.
Vamos, no llores, señor. Vamos a intentar entenderlo juntos.
Sí. ¿Me tomas el pelo?
No, es verdad.
Vincent debe morir es una película francesa. Està dirigit per Stéphane Castaing, és el primer llargmetratge després de 9 de novembre del 2020. Aquesta pel·lícula, a veure, ha estat nominada a Premi César, ha estat nominada als Premis Discovery del cinema europeu, va estar nominada a 3 categories del Festival de Sitges i va guanyar el de millor director novell per Castaing i el del millor actor, que és Karim Leclou. I bé, doncs tenim com a actor principal en aquest noi, el Karim Leclou, que l'hem vist a la sèrie Hipòcrates. És que hem vist la sèrie Hipòcrates. Tu no l'has vist, jo sí. L'acompanya com a protagonista femenina Bimala Pons, també convertint en un superhéroe, Elle o l'Odissea d'Alice, i François Chateau de El ejercicio del poder o Gracias a Dios. La crítica parla d'un thriller apocalíptic i tragicòmic que es representa en un escenari terrorífic. Clar, és una pel·lícula que es va presentar a Sitges, per tant, té aquell punt, eh? I que és una mica de paràbola o de, allò de cuento, sobre els temps de repressió, però d'una manera enginyosa i encertada.
A veure, la presenten com una comèdia, i a la vegada com un thriller.
Claro, bueno, Sitges pot tenir la part de comèdia.
Però amb to suau i simpàtic.
Sí.
A veure, aquí tenim un home que és el Vincent, el Vincent deve morir, doncs el Vincent.
Sí, sí, sí.
De cop i volta, un dia és atacat sense cap motiu, clar, per persones que intenten agredir-lo, potser intenten matar-lo, perquè és que li fan tot el que poden. I ell intenta portar una vida normal, però resulta que això, cada vegada hi ha més gent que intenta agredir-lo, sense que el coneguin, sense que tinguin una relació que justifiqui que algú estigui molt emprenyat amb ell. Mm-hmm. I ha de fugir. O sigui, no pot seguir d'aquella manera, mm-hmm, perquè contínuament li estan fotent llenya o van patinar.
Sí, sí, sí. A més té tot aquell posat també de mira, no sé com, però m'ha pagat, no?
Total, que l'home ha de fugir i vol canviar la seva forma de vida completament. Però on pot fugir? Si qualsevol
que sense
conèixer-lo anirà fotre.
És curiós, perquè clar, amb una setmana de diferència, és com la del Nicolas Cage de la setmana passada, que la gent somiava amb ell,
sí,
sense conèixer-los,
sí,
i que al final l'odiaven.
Bueno,
i en aquest...
Perquè primer tenia somnis normals, sí, i simpàtics, però i la gent diu, mira, aquest tio somia també.
Però és una mica la mateixa final... estructura de guió, per
sí,
entendre's,
bueno,
no? Són tios grisos que no saben
algú...
per què el món se'ls gira en contra.
Algú que de cop i volta el món va per ell.
Sí.
Sí. Bueno, aquesta és bona, eh?
Sí,
jo
sí,
per
sí,
mi és la millor.
Sí.
Mira
què et dic. Ara anem amb una altra, va.
Anem amb una altra.
I aquesta és australiana. I es diu Uncancelled.
Mientras la pandemia sigue sembrando el pánico en todo el mundo. Y en España, el número de contagiados sigue aumentando.
We have to cancel the wedding.
Uncancelled és una pel·lícula australiana, com he dit. Està dirigida per Luke Eve i amb guió de Luke Eve i Maria Albinyana. I el repartiment és Luke Eve, Maria Albinyana, Isabella Eve Albinyana i Karen Eve. I ho explico perquè, clar, és una pel·lícula familiar.
Sí,
és a dir,
del tot.
Aquesta gent, que és el Luke Eve és l'home, la Maria Albinyana la seva dona, que és espanyola, la Isabel Eve Albinyana és la filla i la Karen Eve és la mare d'ell. Això sorgeix de... d'una pel·lícula que es va fer durant el confinament. Aquesta parella estaven tancats durant el confinament del 2020 i es van dedicar a gravar-se la vida.
Me'n deixaràs explicar una mica?
Ah, sí?
Va.
No, home, però no estic explicant la pel·lícula d'ara.
Segueix.
Ja callo.
No, digues.
I res, que tothom durant el confinament van fer coses rares, doncs ells van fer una pel·lícula. Jo penso que està bé. Ara t'ho explica de què va aquella
veure,
i aquesta. Perquè
és
tenen un argument.
I un cineasta, sí, l'actriu Maria i el cineasta Luke, que van de Los Angeles a Espanya, volen al març del 2020 per casar-se aquí a Espanya.
Uh-huh.
La pandèmia els fa cancel·lar el casament i els obliga a tancar-se a casa la mare d'en Luke.
Uh-huh.
La Karen, es diu. En el...
Sí, la Karen, és que es diu a la vida real.
Vale. En Luke ho filma tot i ho penja a internet com una sèrie. Tornen a cancel·lar el casament quan la Maria es queda embarassada. I en Luke també ho filma.
Però això ja és ara. Per això dic que són dues pel·lícules. Una és la del 2020, quan han de cancel·lar per la pandèmia, i la del 2024 és que ella es queda embarassada i han de tornar a cancel·lar la boda.
Molt bé. Aleshores... ell torna a filmar tot perquè ell diu, pensa que l'única manera de disfrutar del casament és aferrar-se, enganxar-se als seus somnis, que és filmar-ho i tenir un record i fer una pel·lícula d'allò. Però la Maria està farta ja de que la seva vida es faci pública. I, per tant, això ja és la gota que fa vessar l'as, ja està. Farta
de que
contínuament té un senyor a darrere d'una càmera entremig, no?
Sí.
Bueno, és aquesta història, sí. Aquesta convivència aquí a casa la sogra, per part de la Maria, i el marit cineasta malalt de cinema,
sí, sí.
I ella farta
del malalt
de tant cinema.
Sí, no, jo penso que està bé, eh? La pel·lícula és... A veure, està bé. És una pel·lícula bastant així menor, però com que ella li fa el contrapunt, com a reflexió d'això, de viure sempre sotmès a les xarxes, sempre sotmès a la immediatesa, al ventre, a la teva vida, i tot això jo penso que està bé, que el que apareix com una necessitat d'entreteniment el 2020, després, quan sí, sí. El 2024, que dius ja no hi ha confinament i ells fan una vida normal i celebren que ella s'hagi quedat embarassada i surten pel carrer, dius, home, ara ja no cal, realment. Ja
no,
ara...
però ell és un tio però, que sí, li agrada sí. Gravar la seva vida.
Sí, sí.
Bueno, no hi havia un criu que l'havien gravat des que havia nascut?
Sí, 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 ah, sí, pues, el meu put, sí.
Pues, deu ser aquest.
Bueno, sí, el millor s'ha fet
gran. Deu ser el fill.
Sí, claro.
Deu ser el fill quan té el fill. Ell.
Sí, sí. Bueno,
molt bé, doncs anem per una altra.
Anem per una altra, que també és espanyola i que es diu Zarata.
Las películas en euskera son un anacronismo, pero dan dinero. Y así con todo. Si haces una peli con una mujer prota, te dan dinero. Si te posicionas en algún conflicto, te dan dinero. Si es una fricada rural, te dan dinero. No tengo ni puta idea de cómo piensa una mujer, pero los puntos son los puntos.
Zarata és espanyola, però bàsicament basca, però ja em dic. La direcció és de Tamara García Iglesias, que també fa de guionistes, la seva primera pel·lícula, i intervenen la Inara Gurruchaga, de Las manos de mi madre, la Erika Olaizola, del Ciervo, i del Javier Barandiarán, de El internado. Bueno, és cinema dintre del cinema, eh? Tenim d'aquella...
Però és reflexió, també. Eh?
Sí.
A veure, l'explicació de què va la pel·lícula diu quan afecta la vida privada en l'art? Julen, que és un cineasta, utilitza les persones.
Sí, sí.
I aleshores, diu, vols dir que fer una pel·lícula és... art i o narració, o sigui, té a veure amb l'art, amb la narració d'algun tema, alguna cosa, o bé només és sobre la manera d'exercir el poder sobre les persones, sobre els actors, sobre els equips de treball, etc. Clar, una pel·lícula és algú que ha d'anar molt guiat per algú que té la idea i que diu, escolta, agafa un pla des d'allà, o tu ara entra d'una altra manera. O sigui, hi ha un tio que mana, i sí. Que mana molt perquè els actors han de fer el que ell diu.
I els tècnics.
No? I els tècnics, sí, sí.
Sí, sí.
I aleshores, doncs, diu... jo diria que és una reflexió sobre el poder i la dominació dins del cine.
Sí.
Perquè... calen diners per fer una pel·lícula, els actors, la gent que hi treballa ho fa per diners, a part de per voluntat artística, però si no hi ha diners, pues...
tothom ha de viure.
Clar. I per tant, hi ha de més a passar de directors que n'exercita el poder d'una manera molt bèstia. I és una reflexió sobre això.
Sí. Jo també vaig apuntar quan vaig veure el tràiler que és una crítica, és una reflexió. L'únic que a mi m'ha semblat desagradable la manera de fer aquesta crítica i aquesta reflexió, perquè és molt agressiva verbalment, fins al punt, inclús, aprofitant que és 8 de març, hi ha algunes frases que fan allò de cosificar la dona. És a dir,
sí, però és que el cine la cosifica.
Sí, però per dir que la cosifica no cal que la cosifiquis tu també. No?
Jo no hi era,
No, ja ho sé que no hi eres. Que no em vols entendre, no em vols
entendre. Sí, ja t'hi entenc, ja fa rato que t'hi entenc.
Vale. Per tant, jo veig la pel·lícula com una obra d'art en la qual el director el que està fent és interpel·lar-nos amb una reflexió que, a més, interpel·la de manera això, doncs, agressiva, desagradable, per fer-te trontollar a la butaca.
Per fer-te veure com funciona allò,
sí, no? Sí. No, sí, estic d'acord. El que no m'agrada és que la dona sempre surti també aquí agredida. Però jo ho havia de dir, ja estem començat amb el 8 de març i volia acabar amb el 8 de març.
Veus? Ja m'has fet tu, sí.
Veus? Culpa meva, també.
Molt bé, doncs res, aquí s'ha acabat. Sí. Jo, per mi, la que em fa il·lusió, sobretot, és el Vincent debe morir.
El Vincent debe morir, sí.
I l'extorsión. Per mi són les dues dones.
I los pequeños amores, també.
També? Carai, molt sé. Bueno, sí, per mi l'ordre és aquest, El Vicenç, que ha de morir, l'extorsió i els amors menuts.
Molt bé, Molt bé, molt bé.
El Porto Muertos.
El Porto Muertos. El Porto Muertos, que no.
Doncs no sé, pot estar bé el guió, el tema que tracta?
No ho he dit, que el guió està bé.
Pot ser bo.
L'únic és que, pobres... Vinga.
Molt bé, amics de Fila Zero.
Avui teníem poquetes pel·lícules i per això hem anat...
Ens hem estat columpiant.
Bueno, però de quan en quan, també és agradable que ens columpiem i que anem a tres de fondo.
Sí, però amb el vent que fa aquests dies, agafes el columpi i et miràs a parar.
Sí.
Molt bé. Amics de Fila Zero, ens n'anem, ho deixem avui, però la setmana que ve tornem.
Tornarem.
És la setmana que ve.
Adéu.